Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa. Avui, adonant-nos que si juntéssim en una mateixa habitació Robin Hood, Alibaba, Arsène Lupin, Nico Bellic i Bonnie i Clyde no sumarien ni la meitat de robatoris que el Real Madrid Club de Futbol. Som Pau Sabés.
Necesitará otro barco más grande.
Bon dia.
Néstor Sart.
Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?
Bona tarda.
Magí Berneda.
What's wrong? Snake! Snake!
Molt bona nit.
Avui també, Xavi PSX.
Nostàlgia.
Nostàlgia pura.
Bona migdiada i moltes gràcies per convidar-me avui també.
Sí, convidat de portes, convidat des del punt principi la temporada.
Jo sóc Pau Aguilar.
I'm Commander Shepard and this is my favorite store on the Citadel.
I això és Freaks and Bits. Avui tenim Freaks and Beers, Xavi PC Freaks, notes a pau de pàgina, espia del dia a dia, curiositats d'en Yuyito, pixelània i videojocs de paraules. Comencem com sempre amb Freaks and Beers.
Freaks and Beers. Molt bé, canalla, com esteu?
Bé.
Super.
Vinga. Que hem de tenir el Xavi finalment aquí, ja.
Sí.
Per fi, gràcies a tu per aparèixer, Xavi, és el que hem de dir.
Sí.
Estic molt content, molt content.
Que bé.
Bueno, comentar bàsicament quatre cosetes. Una, heu d'anar al canal de creadors a veure'm parlar de zombis, bàsicament.
Perquè aquí no ho veiem mai.
No, aquí no ha passat.
No.
De rara avis.
El Pulga Tejana se'm va posar en contacte i em va dir, sabem que t'agraden els zombis. Segurament hi hagi una segona part. No amb zombis, sinó amb l'altre tema.
Infectats.
No. Tiburon.
No.
No, molt bona gent, el Tita, el Pulga, vam estar xerrant dues horetes. El Magí ja hi havia anat convidat perquè són oïdors del nostre programa i el Magí el van convidar a l'especial de Matrix també, que van repassar Matrix tot sencer.
Fotem el Néstor i jo ja, perquè ens diguin alguna cosa, tio.
Jo vaig dir que tu et convidessin per parlar de coses de... Quin era que vam comentar? De fet, ho diem en directe, que dic jo que et convidin a tu. Per parlar no sé de quina era, una pel·li de terror o alguna història, vaig dir, convideu el Pau.
El King's Crusaders. El King's Crusaders. Fills Bastards.
Fills Bastards everywhere.
Expert en relacions extramatrimonials.
Molt bé, no, bàsicament això. Alguna coseta més que vulgueu afegir de les vostres setmanes que hagueu vist?
Sí, eh?
Jo afegir que amb l'estrena aquesta del nou Assassin's Creed he vist que hi ha el mode aquest com es diu? Immersiu, em sembla que és, que està en japonès i en portuguès. En portuguès suposo perquè és el que parlen els
idiomes,
els
idiomes. Sí, no, però que és el... Si haguéssiu vist Shogun...
Hi ha un mode canon, diuen, que és el que en teoria...
Que et dispara, no?
Que et demana diners per cada música que té drets, no?
Si no he llegit malament, en principi ja està basat en alguna cosa, en la història que expliquen.
Això és important.
Hi ha moments en alguna cosa.
Bueno, els portuguesos són els que van introduir les armes de foc al Japó.
Per això, i llavors hi ha molts moments en els que has de triar o pots triar opcions de diàleg i si tries el mode canon o no pots triar o et marca quina és la que en teoria hauries de dir per senyir-te una miqueta en la línia...
Oh, però això llavors vols dir que pots ser un samurai que pots anar cridant fillo de puta, no?
Agora entendo, fillo de puta.
Volte matar, no?
Solo va. No, però que si haguéssiu vist Shogun, entendríeu que els portuguesos són dels primers que arriben a la illa.
Hòstia, ens queda tenim pendent aquesta, hòstia.
I el Néstor, tio, predica en el desert, el pobre, tio.
Jo crido al buit.
Jo volia dir que he vist... Adolescència.
Jo no l'he acabat, però...
I bueno, meravellosa, ja, si voleu ja en debatrem o farem filcòmetre si s'escau.
Hòstia, la meva dona i jo avui ens hem enfadat per...
A veure, Pau.
Per, no, ens hem enfadat per...
No us enfadeu.
El diagnòstic. El quart episodi... No, el tercer episodi...
No digui res. He entrat en modo gas, Pau. He dit que el quart episodi...
Diagnòstic.
Ja sabem que hi ha algú malalt, tio. Què passa, tio?
Sí. Hòstia, tio. Hi ha algú que té algú en algun lloc.
I el Pau no està d'acord amb el diagnòstic.
No, era... És una sèrie que és molt bona. Està gravada... Són quatre plans seqüència. I el tema és xungo si ets pare. Si ets pare, és un tema que és...
Deixa'm el cos,
El que us vaig comentar pel chat era que m'ha recordat una mica les vibres de 13 Reasons Why, el Por 13 Razones, que va tenir també com el seu pic, i que era una sèrie que, en el moment de veure-la, clar, jo encara no tenia aleshores fills, ni tenia fills, ni eren adolescents, però que crec que és una sèrie... aquella era una sèrie bona per poder seure i veure amb els teus fills adolescents per
aquesta
parlar
també,
com a disparador de temes. Sí, i aquest, el que passa és que aquesta, així com a l'altra, potser interpel·la més a l'adolescent, en aquí també hi ha dient adolescència, evidentment, però crec que ho enfoca més al tema de la família, de pares i mares, no? El rol d'educadors. Jo crec que és molt bona, s'ha de veure. A més, són quatre capítols que s'agraeixen quan són sèries que et són pim-pam, tu, que...
I finiquitat,
sí.
Jo n'he vist dos, em falten els dos finals. Però...
Doncs per mi, estic d'acord amb el Magí, el tercer és brutal.
Uf, meravellós. És que el tema de la seqüència també, o sigui, que bons actors que són, o sigui, actors i actrius, increïble, eh? Que bé que ho fan, que
hòstia, no sé, és real. Trobo que el més difícil és realment coreografiar tot això,
sí,
perquè puguis anar passant, transicionant d'una cosa a l'altra.
De... Cada setmana gravaven un episodi i durant tota la setmana en gravaven diverses, o sigui, gravaven l'episodi diverses vegades.
Exacte.
I es quedaven aleshores amb el que els agradava més.
Netflix ha fet un tuit on explica quina és la presa que es van quedar de cada un dels capítols. Per exemple, del primer episodi, que em sembla que tenien, la idea era fer-ne 10 tomes de cada capítol, i en el primer es van quedar amb la segona, de rotllo, és la que més ens ha agradat, no? I a partir d'aquí, bueno, no me'n recordo molt bé quan
és, però... I l'Stephen Graham és un monstre, tio.
Són... A mi tothom m'ha encantat,
El pare és... brutal, el que fa de pare, que a sobre és productor de la sèrie, i vaig veure que Brad Pitt també és productor de la sèrie. I...
Brad Pitt està fent circular el seu diner, no?
Bueno, té el B-Side com a productora, que ja és la que també produeix Guerra Mundial Z i produeix diverses pel·lis, però ell està allà fotent pasta, tio.
Fes que els teus diners treballin per tu.
Exacte. Mueve la pasta, tio.
I uns burpers. Sí.
Jo, a part, i aprofitant que ha començat ara, si us han fet la segona carrera, estic veient també Drive to Survive, que és la sèrie aquesta de Netflix de la Fórmula 1, i és increïble com saben treure suc d'un campionat que és avorridíssim.
Els de Netflix et refereixes?
Sí, els de Netflix. O sigui, fan allà, munten allà, clar, es posen molt èmfasi en tots els mamoneos que hi ha dins del paddock i tota la història i les batalles internes de cada equip i entre equips i tal, però després també a cada capítol acostumen a centrar-se, doncs, en un pilot en un moment de la temporada o en una cosa, i realment t'ho venen, i si ets més o menys seguidor de Fórmula 1 i saps més o menys com va anar la carrera, doncs potser és una carrera que el primer li va treure 26 segons al segon, però els tios fan el muntatge, tal, el flashback, no sé què, t'emporten aquí, que porten cap allà, i sembla que sigui la carrera més apassionant del món, no?
Perquè com el Gran Premi de Mònaco, quan no hi ha avançaments, és impossible avançar ningú.
Fa dos dies vaig veure el del Gran Premi de Mònaco, que el centren al Charles Leclerc i tal, que és el local, la seva maledicció i tal, i realment, hòstia, et fan una carrera apassionant, i el segon va quedar a 20 segons del Leclerc. Això no hi posen, no s'ho miren gaire, i s'entren en bons plans així on bord i tal, no sé què, i lligar-ho amb les seves històries personals, i construeixen tot un relat que és espectacular, com realment
també aquesta sèrie ha rellançat la Fórmula 1 a nivell mediàtic, perquè ha sigut un èxit bastant rotund. I
parlant d'això, això és com que a Tailàndia s'han disparat els bookings arrel de White Lotus tercera temporada.
Sí, és que a vegades hi ha coses d'aquestes.
Millor que la segona,
Sí, la segona, però tot i així s'ha convertit en algo. Bueno, tinc ara mateix, la meva dona està allà enganxadíssima a White Lotus. Jo estic enganxat al afroamericà, aquest tio que fot la cara en gel i aigua amb gas, tio. No sé si us ha sortit a Twitter.
No.
Un influencer d'esports.
Autèntic cinema,
Cinema.
És que m'encanten els muntatges de TikTok que fa la penya, tio. Un influencer que es lleva a les 3 de la matinada per fer flexions i d'això. I una de les coses que té és que fot aigua mineral amb gel i submergeix la cara com 3 o 4 cops per vídeo. Tio. Vaig dir, m'encanta aquesta merda. I han començat a fer paròdies i avui he vist un notes que feia exactament el mateix però quan hi ha els ous, tio. Sí, estem al pic.
Són com aquells banys que es fotia el Cristiano Ronaldo, la càmera hiperbàrica, no? Que es fot allà sa...
Sí, bueno, això ho fan molts esportistes que els foten les banyeres aquestes de gel.
Sí, el Raúl González Blanco també feia aquestes històries, no, de...
Els pilots també de motos i tal ho fan tots, els foten allà, i a més és molt poc glamurós, també t'he de dir, perquè sí. Nosaltres allà al món de les motos tenen una piscina que és que fot metre i mig d'alt i és l'ample un metre i ahí
és com les banyeres de l'oeste, les clàssiques banyeres de l'oeste,
un bidó.
Aquest es digui que fa l'Hurtado, que és l'autèntic mestre en cuidar-se.
Longevitat.
El Jordi Hurtado.
Jordi
Hurtado és l'únic, solo puede quedar uno, és ell. Ell ha quedat, perquè la reina Isabel ja va palmar, vull dir.
Ja està.
I si us hi fixen, no han dit com va palmar. Clarament la va decapitar Jordi Hurtado amb la seva espasa de Toledo Salamanca.
Molt bé, doncs fins aquí Freaks and Beers. Doncs que comenci la secció del Xavi PC Freaks.
Pena, perdó.
Uau.
Música genèrica.
Mira, fem una cosa que és diferent. Al Xavi li queda molt millor aquesta música.
A veure.
Però també reciclada,
tio. No, és que en tenia una i de cop m'han adonat que no tenia connectat el Bluetooth.
Videojocs amb Xavi PSX.
Que guai, em xifla.
Molt bé, Xavi, què ens portes?
Doncs primer de tot, que moltes gràcies per deixar-me venir un ratet aquí a xerrar de les meves merdes, que em venia molt de gust, i a més em venia molt de gust fer-ho amb vosaltres.
Només faltaria.
Hauria de ser Xavi PC Shits, no, tio? Perquè al final són les teves merdes.
Doncs bé, jo us porto, o m'agradaria portar, fer referència evidentment a la consola que ha estat la consola de la meva vida, que és la primera PlayStation, que m'agradaria parlar d'uns quants jocs de la primera PlayStation, de la PSX, però no vull fer reviews de videojocs de fa 30 anys, perquè això
fa com un poc d'actualitat, no?
Si vols jugar,
però, bueno, aquest programa ens passem tot el dia parlant de pel·lis dels 80 i dels 90, o sigui que tampoc seria cap drama.
No, però vaja, que si tu ara vols ficar-te a jugar en un joc de fa 30 anys, pues, no, doncs allà tu, no? Jo no ho recomano super. Però sí que hi han coses de videojocs que van sortir per la primera PlayStation que em semblen molt curioses, molt xules d'explicar, que és possible que molta gent que ens escolta doncs no ho sàpiguen, i bé, com que sóc una mica així de xerrameca, doncs m'ho apunto i dic, ho explicaré a Freaks and Beats, a veure què els hi sembla.
Ara, vinga. Exclusiva.
Notició.
Així que avui, que és el primer dia que ens podem trobar, us vull parlar d'un joc que és prou conegut, que és Siphon Filter.
No li he fotut jo hores al Siphon Filter.
Hòstia, tio.
Jo vaig tenir un problema amb el Siphon Filter de la tassa del vàter. Ja vaig saber d'arreglar.
El Siphon Filter, molt bé.
Mare de Déu. Vergonya aliena, tio.
Endavant, Xavi PSX.
La vergonya. Hòstia puta.
Bueno, m'esperen a que em féssiu, últimament dieu, una pixelània, amb tot el carinyo del món, Magí?
No, i tant, no, està bé, Magí. Tu vine preparat.
Invasió de cap.
Doncs vinga, us explico. El 1997, ell... Eidetic, és que és un nom complicat, eh? Eidetic Studio, vale? És un estudi de desenvolupament que porta des del 1993 fent programari d'aquest productiu i educacional per PC, no? En plan, estamos en mundo círculo, a ver si encuentras los 8 círculos escondidos dentro de este paisaje, no?
I van coses. Inflar les pilotes i van començar a matar gent i van dir, això ho fem amb
terroristes. Bé, diguem-ne que van veure on estava el negoci, no? I a l'arribar, doncs, això, no? A l'arribar de la primera PlayStation, ens van voler començar a ficar en el món de les videoconsoles. Així que una editora, la No We Know Studios, els fa un encàrrec. Aquest encàrrec consisteix en dues característiques, dues propostes. Una és que volen un superjoc d'espies, perquè ara fa poquet hi ha un videojoc indie que havia sortit per Nintendo 64, que no sé si el coneixeu, que es diu GoldenEye 007, que ho estava patant bastant, i volien un joc similar per PSX que fos en tercera persona. Així, moltes armes, molta acció, molts escenaris, que hi hagués infiltració, que hi hagués així una miqueta de tot. I una altra imposició era el títol, que era Siphon Filter. Que aquí ve, entra el debat, no? En com de bé sonen sempre els títols en anglès i, hòstia, ho passes al català, no?
El Siphon Filter, no?
Aquí, el filtre del sifon, doncs, cada dia...
Per glamour.
Un palet.
És més del Mario, és del Mario, és Super Mario aquest títol, eh? Des de sifons, no? I de palmes.
No he trobat enlloc per què estava imposat aquest títol, però era una de les dues coses que demanaven, així que així es va quedar,
perquè el devien haver registrat abans i van dir, no tornarem a pagar, i hem pagat per un títol, i ja està.
Doncs bé, aquesta és una bona proposta, la veritat és que sí, me la vaig apuntar. Doncs bé, el videojoc quedava lluny del que vindria a ser el Metal Gear Solid. No era un joc purament d'infiltració, tot i que n'hi havia una miqueta, però no tenien res a veure. En entrevistes han explicat que ells havien sentit veus, no? Que un Hideo Kojima estava fent un joc d'infiltració i tal, però ells volien quedar-se ben lluny i semblar-se més al mencionat espia que no el que vindria a ser el Solid Snake. El desenvolupament, diguem-ne, que va ser bastant desastre, val? Van començar amb un guió, si no tenien res, perquè tenien el títol però no tenien el guió, van crear-lo sobre la marxa. Eren unes 13 persones en l'estudi.
Que eren frics amb bits, tio?
Anava a dir, sí, així fem el programa.
I al principi, l'argument era que o el típic doctor boig havia segrestat eminències de la ciència perquè volia crear una màquina del temps i liar-la pardíssima, no? Llavors, el Siphon Filter era aquella màquina del temps. Hòstia. Què passava? Que aquesta història, doncs, al principi podia semblar una miqueta llaminera, no? Podia, hòstia, això de viatjar en el temps sempre molava, però a nivell de desenvolupament, els que estaven corrent allà eren incapaços de tirar endavant el que serien situacions de gaming. I per què? Perquè què passava? Com ja he dit, Eidetic s'havia passat des de 1993, doncs, fent videojocs educatius o creant...
On estan els cercles?
Hem de posar més triangles aquí.
Exactament, no? O fent programes d'inventari per a empreses i poc més, però sí que anteriorment havia fet un videojoc en 3D amb un personatge en tercera persona, i aquest videojoc era amb Babsy 3D. Del Babsy 3D un dia ja en parlarem, però jo us estalviaria feina si en qualsevol buscador busquéssiu un rànquing dels pitjors videojocs, no de la PlayStation, els pitjors videojocs de la història.
Ever.
I trobareu el Babsy 3D allà, entre l'ET de l'Atari 2600 i el Superman de Nintendo 64, lloc amunt, lloc avall, allà trobareu en Babsy 3D. El Babsy, per si no el coneixeu, era un gat, un tipus protagonista de màquina de 16 bits de videojocs de plataformes, doncs, que va tenir cert èxit, no? I que van voler aprofitar aquest èxit en el seu llançament debut a la PlayStation, i va ser un desastre superbèstia, perquè van fer un videojoc en 3D amb aquest personatge, però els escenaris no tenien textures, tot eren polígons de diferents colors sense cap sentit, el cel no existia, hi havia zones d'aigua que mataven el personatge, però que no es distingien perquè li canviaven el color i trepitjaves qualsevol escena amb un altre color i mories. Bueno,
això avui tindria èxit, perquè que aquesta idea de jocs complicadíssims sense sentit...
Van decidir fer un ET, bàsicament.
L'ET és més entretingut, penso, eh? Però bé, no sé. També el gat, el Babsy en si, tenia una coseta, que és que li van posar una veu d'una professional en el que quan feia alguna cosa repetia una frase, no? En plan, ai, casi me caigo, o ei, vamos bien, no? Però ho repetia constantment i el cabron no caia, i això també et posava una miqueta dels nervis. Així que bé, doncs partíem d'aquí, què passava? Que amb aquesta experiència, no? Bé, molta o poca, no era qüestió de quantitat sinó de qualitat, amb aquesta experiència no eren capaços de tirar endavant el projecte que, que els havien posat. Així que van haver de fer, o sigui, inclús del plan de que van haver de recular fins al principi i tornar a començar el projecte dos o tres vegades, eh? Fins que va haver-hi un punt en què van fer una decisió molt encertada, que és contractar a John Carvin com a director creatiu. John Carvin, ens en recordarem més endavant, d'acord? D'aquest nom,
perquè Carles Porta, recordem aquest nom.
És un personatge que fins en vida ha sortit. Ha sortit i després sabreu per què. En John Carvin el que va fer va ser, primer de tot, refer el guió. O sigui, a veure, aquesta història és una merda, no anem enlloc, val? Som-hi, Siphon Filter ja no és la màquina del temps. Siphon Filter ara serà un virus biològic programable. Que aquí podíem fer una miqueta de referència a Kingsman, no? Que era com un virus tecnològic programable. Doncs aquí el tindríem en biològic. O sigui, aquí en el videojoc que potser hagués faltat aquella escena a la capella, però no es van atrevir, no es van atrevir a fer-la.
Una mica com el Fox Die del Metal Gear, també.
Com el?
Fox Die del Metal Gear.
Sí, correcte, correcte.
No tenia res a veure el Metal Gear, no? Vale, okay.
Aquí Kojima es pot sentir atracat fins a... Vamos, fins a...
Perdó, és Kojima qui no té creativitat. Fixa't que en el moment en què ja no existeix Siphon Filter, comença a fer Death Stranding.
Sí, tio, però la coneta respira per la pell.
Un cop li canvia el motiu al Siphon Filter, també va fer canvis bastant significatius dins del que seria l'argument.
Com que el protagonista es digués Snake, no?
Tranquil, Xavi.
Està bé, no és Lee Logan, no? Kevin Logan és el protagonista de Siphon Filter, per qui vulgués saber. L'argument en si era com més adult, ara avui en dia ja és bastant habitual, no? Però a l'argument de Siphon Filter, doncs, morien civils per atemptats terroristes, i també hi ha una escena, és un spoiler, però a veure, no? I si vols jugar un joc de fa 30 anys, doncs allà tu, saps? Acabes de menjar. En què hi ha una execució que fas tu com a el teu avatar, no? O sigui, que l'has d'executar tu, una execució al més pur final de Seven. O sigui, hi ha una situació en la que tu la pateixes molt i tu executes a un criminal a sang freda que està totalment desarmat per poder avançar la partida, eh? No és una pantalla de vídeo, eh? Això és una cosa que...
No és opcional.
Has apretat el botó. Sí.
Exacte. Així que, bé, diguem-ne, doncs, que ja a PlayStation ja s'estaven fent jocs amb un caire bastant més adult, perquè el que volien era agafar els joves adults, no? I la gent que tenia pasta, no? I llavors, clar, no podies anar a... Hay que rescatar los ovillos de lana de mis gatos. Ja, no, ja no, pinces una mica per la història.
Tu vols matar?
Ben passeig, aquí. Vols executar?
Així que van començar... Bueno, diguem-ne que l'argument era molt més madur i molt més cru. I una cosa que va fer molt bé en John Carvin va ser... O sigui, que va arribar a l'estudi i va veure el plan del que anaven la gent que treballava allà. I llavors va anar dient, a veure, què sabeu fer?
O sigui, va fer un Elon Musk, no? Tio, envieu-me un email, tio, i digueu-me què heu fet aquesta setmana.
Ell proposava, no? Ostres, mira, farem un tiroteig en un pàrquing. I van dir, ostres, un pàrquing, clar, és que l'aire lliure, els escenaris, si han d'anar baixant pel pàrquing, que si els cotxes, els models, les textures... Bueno,
què sabeu fer? Quadrats i triangles?
Vinga, tenim un escenari que el vam fer i el vam eliminar, però vindria a ser com una sala. Podria ser una sala d'hotel? Sí, podria ser una sala d'hotel. Vale, sabeu fer taules? Sí, taules sabem fer. Vale, doncs, podeu vestir a quatre persones que sembla que estiguin mudats i prenent una copa? Sí, això tenim els patrons fets. Perfecte. Sí, doncs,
semblava un professor de guarderia, no? Què sabeu dibuixar? Sabeu dibuixar taules? Molt bé!
Farem un hotel.
Exacte, doncs això és el que se li va acudir. I va anar prou bé, no? Van a dir, a mesura que ells deien que podien fer, Doncs ell va anar completant el guió i la història, doncs bé, treballa en equip, no es podria dir en aquest moment. També van fer una cosa molt bé, i és que un cop va sortir el videojoc, és que la IA dels enemics estava molt ben elaborada, o sigui, en aquell moment era allò de que tu et sortien els enemics i et sortien allò en plan bonzo, no? O sigui,
t'atacaven, sí,
a lo loco, no? Anaven corrents cap a tu en plan a l'horda. I aquest, el Siphon Filter era dels primers videojocs que quan disparaves a un enemic, la resta s'amagava. I si tu et movies de lloc i disparaves des d'un costat, canviaven de lloc per cobrir-se a un altre costat.
I s'amagaven darrere parets per fer-te sustacos, o sigui, per sortir-te... Sí, sí.
Així que, bé, no, van fer coses que estaven molt bé. Però tot i així, quan va sortir el videojoc, que ja era el 1999, no ho tenien gaire clar de què passaria. Bé, la gran sort o la triomfada va ser que en un any van vendre com 1 milió i pico de còpies, que va ser, doncs, bé, molt més del que s'esperaven.
Una d'elles la tinc jo.
Una d'elles la té el Pau, és veritat, i ben xula. I a més, van poder fer el Siphon Filter, van fer una trilogia dins de PSX, van poder fer 3 jocs més de Siphon Filter per PS2 i un altre Siphon Filter per la PSP, el Dark Mirror, em sembla que es deia.
Sí.
Així que poca broma. També, Eidetic, després, fora de Siphon Filter, va fer també per la PSP un joc de Resistance, el Resistance Retribution.
Quina gran saga, tio.
Sí. A més, és un joc que en una entrevista explicaven que van gaudir molt perquè, a veure, els agrada molt Siphon Filter, però estan mig a la polla de fer sempre el mateix. Així que a Resistance van gaudir molt de poder fer, doncs, els aliens,
ja
podíem
fer cadires.
Sí.
¡Vamos!
Canviar una mica, no? I també van fer el joc d'Uncharted per la PS Vita, l'Uncharted de l'Abismo d'Oro.
L'Abismo d'Oro. També el tinc. Els hi he pagat la universitat aquesta gent.
Gran joc. A l'any 2000 Sony estava prou contenta i compra l'estudi, el fa First Party. Llavors, el primer que fan, jo crec, la meva teoria és que anem a treure lo d'Eidetic.
Despedidos.
Home, si més no, anem a treure lo d'Eidetic, que són els que van fer Babsy 3D de la vista de tothom. No? Quedeu-vos a treballar, però anem a canviar aquest nom, perquè ja sabem que és el que arrossega. Així que, com que l'estudi estava localitzat a Blend, que és localitat d'Oregon, als Estats Units, a l'estudi passa a dir-se Blend Studios, que no sé si us sona. Però en John Garvin, que continua treballant evidentment en aquest estudi, va fer el guió d'un videojoc que tampoc, no sé si us sona una miqueta, però si tu t'agraden els zombies segurament heu jugat, que es diu Days Gone per la PS4.
Sí. Sabeu aquest tio del que parlàveu que havia rajat dient que si voleu que hi hagi un Days Gone 2, doncs és aquest senyor.
Però no és el que va fer el comentari de merda respecte a l'Astrobot?
Aquest mateix,
sí, és aquest.
En John Garvin, el que va veure a Twitter va ser una imatge en la que l'Astrobot, customitzat com a Deacon, sí, està en una platja i diu, ostres, que guai que ha arribat Astrobot ja aquí, no? O sigui, animant aquell videojoc que havia arribat. Llavors en Garvin, el comentari textual va ser:
fills de puta, serveix
per promocionar un altre joc. A veure si l'estudi de Blen espavila. Una cosa així, una lluita d'aquestes, i bé, evidentment, va tremolar Twitter, fixant bits i tot el que va...
És una mica innecessari, no?, que reaccionés així. No sé.
Trobo que és un comentari bastant soberbi. O, bueno, si més no, una miqueta per cridar l'atenció, que de tant en tant sempre està bé estar en boca de la gent, no?
T'estan fent una picada d'ullet, si no t'agrada, com a mínim, calla i ja està.
És millor això, tio, que fotre el saludo romano, tio, en ple meeting de Trump, també t'ho dic, eh?
Sí,
no estem comparant.
No, però el que jo entenc que aquest senyor realment s'hagi sentit molt maltractat, perquè Sony els ha maltractat també una miqueta, eh?
Tu estàs molt traumatitzat amb el Days Gone, que és un goti i...
És un goti d'aigua freda, no? El que va passar amb el Days Gone.
Un dia calorós.
Molt bé. Alguna cosa més, Xavi?
No, i res, i fins aquí les cosetes que vull explicar de Siphon Filter, que bé, doncs que no quedin...
L'oblit, bé, sí. que sàpiga que venien de fer triangles i rodones.
Molt bé, moltes gràcies, Xavi. I ara, notes a Pau de Pàgina.
Sempre l'enganxes a contrapeu, Pau.
Pam, 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 pam. Molt bé, Jean Tola. Una de les reines terfes internacionals, la J.K. Rowling, ha sortit a dir que els tres actors principals de la saga Harry Potter li han arruïnat l'adaptació cinematogràfica de les seves estimades novel·les.
No ho ha dit, eh?
No ho ha dit. Per qui no sàpiga que és una terfa, a grans trets és una feminista qui rebutja i exclou de la seva lluita a les dones trans. Per què? Doncs perquè les considera homes, producte d'una educació d'esquerres que li ha enverinat la ment i, per tant, són homes. Vale? És aquesta mena de gent. Tornant a Harry Potter, un dels grans crítics de cinema del nostre país, l'Àlex Gorina, deia aquesta setmana al programa del Clapés que, en part, les declaracions poden anar vinculades a la nova adaptació que s'està fent de Harry Potter per fer-ne sèrie a Max. Sí. Per què? Ara mateix el trio original està tan dins del nostre imaginari que qualsevol recast de personatges portaria una allau de crítiques, sí o sí, ja que els primigenis eclipsarien a qualsevol cosa que fessin. Ja ha passat. També han pres algunes decisions que ja podríem discutir, com fer que el Sirius sigui black, vale? I coses d'aquestes. Però bueno,
Sirius black is black.
Sí. Back in black.
Seria black Sirius, no?
Total. Sirius and black.
Excepte que, aviam, excepte si la malvada terfa del nord surt a dir que aquests tres actors són una merda, és a dir, els anteriors, i que els nous seran molt més canon, ja que ella s'assegurarà que siguin així. Això és una maniobra per treure pressió al nou càsting. Es pot interpretar com això, o simplement és una, o simplement que la nova la dona aquesta l'ha tornat a cagar perquè és una intolerant, la senyora reina de Terfalàndia, vale? És una intolerant i ha sortit a, i tot això ve perquè la Emma Watson li va fotre una campanya en contra quan va sortir a fer lo de la Terf Wars i totes aquestes merdes.
Ja, el Radcliffe també s'hi ha posicionat en contra,
sí,
públicament.
Sí. Per tant, ara mateix aquesta dona està tan en, o sigui, viu, aquesta dona viu tan muntada en el dòlar que li transpira la vulva absolutament l'opinió pública i podria tornar a escriure els llibres i fer discriminació total de negres, homosexuals i gent d'esquerres i no passaria res. Per exemple, a un personatge homosexual li podria posar de nom Gayer Petaculis, per exemple, i no passaria res. A un tio així una mica d'esquerres, Cretinus Comunístic, i a un altre així negre, Afro Negritacus, bueno, vale? I
no oblidem que l'única asiàtica que surt a Harry Potter es diu Cho Chang. Vull dir, és clar, vull dir, és que
total, però és en anglès. Total, que el tema està en què jo avui us porto, vale? Us porto un joc que és, porto quotes de la J.K. Rowling i d'Adolf Hitler. Sí, i heu de saber de qui és.
Mare.
Vale? Que comenci el joc de les quotes. Comencem. No et comparis amb altres. Si ho fas, t'estàs insultant.
Rowling. Hitler.
Jo Rowling dic també.
Hitler. No és odi dir la veritat.
Això és Rowling.
Sí, jo també diria... Sí.
Per defensar-se de les col·lisions de transfòbia.
Clar.
Sí, és Rowling. Sí. Si voleu saber com és un home, mireu bé com tracta els seus inferiors, no els seus iguals.
Hitler.
Sí,
per lo, sí, per lo d'inferiors.
Rowling en quin moment pot dir... Bueno,
sí. Pues és Rowling.
Parlem d'aquí.
Rowling creu que hi ha inferiors. Sí.
L'home que no té sentit de la història és com un home que no té orelles ni ulls.
Hitler.
Per estadística, Hitler.
Per què parla d'història?
És Hitler.
Vinga.
I només puc lluitar per alguna cosa que estimo. Estimar només allò que respecto i respectar només allò que almenys sé.
Hòstia, això fa molt de... Rowling. Ja dic Rowling, també.
Jo Hitler.
Rowling.
Hitler.
Hòstia, Xavi s'emporta...
Fallada un munt.
La indiferència i la negligència sovint fan molt més dany que la versió directa.
Això és Rowling.
És Rowling. Bueno, nois, què?
Hòstia, puta.
És preocupant lo molt que es confon, eh?
Totalment.
Què? Diguem?
Però explica moltes coses.
Sí,
i tant. Molt bé, gràcies per les notes a Pau de Pàgina. I ara,
Espia del dia a dia.
Que us va encantar, aquesta cinta de
Uparu.
Uparu extreme to the max.
Però avui no, avui aprofitant que el Xavi venia a parlar de Siphon Filter, estava jo pensant en quina secció havia de fer i vaig pensar que faria una secció posant el focus en el dia a dia d'un espia, no? Perquè sempre veiem el glamour, la part màgica, però un espia també torna a casa algun dia, i llavors hauria de centrar-me en com gestiona un espia d'alt nivell, com podria ser en Bond, no? El seu dia a dia. Així que anem amb espia del dia a dia. Ser un agent secret no és només salvar el món i destrossar ciutats amb cotxes que disparen míssils. També és enfrontar-se a la vida quotidiana amb la mateixa intensitat i desconfiança amb malaltia. Perquè quan ets un espia, qualsevol situació és una potencial amenaça. Comencem la primera situació, que és el paquet.
El dels pantalons o el que t'arriba?
El d'Amazon.
Sant James Bond podria ser el dels pantalons.
Sí, perfecte, vell. Bond acaba de tornar d'una missió i la seva nevera fa
més... I li pica el pixa, no?
Hòstia puta, tio.
Endavant, James Bond. Endavant, penicilina.
La seva nevera fa més pena que un vegà en una barbacoa. No hi ha més opció que demanar un globo. Però s'ha de fer a l'estil Bond, així que activa una VPN, canvia la seva ubicació per un apartament a Moldàvia i paga amb una targeta robada a un oligarca rus. A més, enviarà el Raider a un descampat a dos carrers de casa seva, així el pot controlar. Quan arriba el Raider, Bond l'observa des de la seva finestra amb els prismàtics de visió nocturna. Veu que l'entrega es demora 2 minuts, així que assumeix que el repartidor ha estat interceptat per una cèl·lula terrorista. Després de 10 minuts del Bond parlant amb el Raider en clau, i el Raider no entenent absolutament res...
Siempre nieva en Moscú, no?
Aquest descansa i li deixa la bossa al terra i pira. Bond torna cap a casa i escaneja amb la seva bossa amb les seves Ray-Ban tunejades per en Q, i que descarta qualsevol resta d'urani enriquit. El paquet està net, però el wasabi no se'l fotrà perquè fa massa pinta d'explosiu plàstic. Bé, segona situació, busca una sortida. Bond ha d'abandonar la seva... ha d'amoblar la seva casa després de que l'última explosió perpetrada per un terrorista hagi destrossat 3 plantes del seu edifici. Així que es dirigeix cap a l'IKEA. Amb un to seriós i posant un auricular invisible, diu: Q, necessito un plan 1, això és un puto laberint dissenyat per torturar l'ànima humana. Després de 45 minuts durant voltes i fent tombarelles a sobre de tots els llits, se sent ja la desesperació perquè no troba la secció de sofàs. Una dependent se li acosta per intentar-lo ajudar, però el Bond treu la pistola i dispara un parell de làmpares per crear confusió i distracció, però les làmpares no tenen bombetes, és pura decoració, és aquest món que ens ve Ikea de buidor perfecte. I el Bond decideix anar cap a la caixa de sortida, on finalment troba que a la zona d'autoserveis hi ha el sofà que està buscant separat en 84 caixes numerades en suec, així que decideix enviar-ho tot a prendre pel cul, infiltrar-se a l'Ikea de la nit i extreure el sofà muntat i emportar-se a la casa.
Creia que anaves a dir s'encén un cigarro perquè el facin fora, no?
Bé, la següent és gimnàs supervivència. Bond ha d'estar en forma, així que òbviament ha d'anar al gimnàs, però no pot fer esport com qualsevol persona normal. No, ell concebeix cada entrenament com una simulació de combat. Així que quan es posa a la cinta de córrer, ho fa corrent sempre mirant enrere i amb la màquina a tota velocitat, fins que acaba ensopegant, òbviament, i sent escopit per la màquina contra un pobre ciclista estàtic que hi ha just al darrere. Després decideix passar la seva activitat a la piscina, on decideix fer una infiltració submarina i es fot a l'escafandra, a les seves ulleres de busseig, i es passa diverses hores fent snorkel per sota de la piscina mentre va tocant amb el tub els genitals de tots els pobres nedadors que van per la superfície.
Ah, o sigui que va ser el bon.
Finalment, el socorrista l'expulsa i penja en un cartell de sisplau, no malalts maltants, gràcies, a la portada dels Ines.
I per últim, a Mort Doctor, l'última situació. Bond no va mai al metge perquè els espies no es posen malalts, són com els autònoms. Però un dia es desperta amb febre i veu visions de Moneypenny convertida en un flan gegant i decideix que potser és hora de fer una petita revisió. Quan entra al metge, el metge li diu: senyor Bond, em sembla que només té gasos. I el Bond es ofèn moltíssim dient: mentida, és verí, m'han enverinat el còctel. No, senyor Bond, són gasos i necessita beure molta aigua. No bec aigua des dels 14 anys. Això explica moltes coses. Vull dir, bueno, m'operaré jo mateix. Així que el Bonnie està intentant fer-se una traqueotomia amb una cullereta de plàstic i el metge decideix sedar-lo i deixar-lo al banc de l'entrada del cap fins que es recuperi. I fins aquí... Espia del dia a dia.
Bé, 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 bé. Bé, bé, molt bé.
Molt bé, molt bé. Doncs ara, curiositats d'en Lluïto.
Aquesta o la del Nino, Pau?
Sempre és l'altra.
A mi m'agrada el Batman de Sentado.
Però no és aquesta, tampoc.
Que no, no. És aquella que triga, ah, triga sí. Sí. Mig minut.
No, vols, no, no prefereixes que... aquesta?
Aquesta també m'agrada
molt. El white noise del Nil.
Del Nil, vaig mirar com està el nen.
Bé, nois, avui us porto una pel·lícula que no és de terror, però que sí que té elements propis del gènere. Té monstres enormes, té tensió i suspens, té elements de survival horror i també alguna que altra pinzellada de body horror.
Ghostbusters.
No. Avui toca parlar de Jurassic Park, nois.
Yes. Dinosaurios.
Li has tocat el tema al Pau, eh? Això començarà, és el meu tema, eh?
És el tema. És el tema.
Pel·lícula nord-americana de 1993, dirigida per Steven Spielberg, amb Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough i Samuel Motherfucking Jackson. Comencem.
No quadra gaire, eh?
Espera.
Jo crec que sí. Ernesto, jo crec que sí.
Oh, chicken skin, mireu.
Que sí. Dinosaurio.
Jo vaig anar al cinema aquesta, eh? Vam anar tots al cinema a veure aquesta?
No només això, sinó que tu i jo, Magí, hem tornat a anar al cinema. Hem anat a l'auditori a veure l'Orquestra del Vallès.
Correcte.
Tocar-nos tota la banda sonora en directe mentre veiem la pel·li.
Sí.
Jo vaig anar al cinema amb els meus pares i la meva germana i vaig veure l'últim tros de la pel·li des de a fora del cinema, les pantalletes aquelles de dalt, perquè la meva germana estava en pànic.
Jo no, és que
òbviament, tio. I germana que devia tenir 8 anys, no, tio? És...
Sí.
A mi va portar la nostra cangur, a mi i a la meva germana. La meva germana amb 3 anys menys que jo. I recordo que va passar una mala nit, eh? O sigui, el moment de la pota de la cabra sobre del cotxe, tio. És... Que bona que és.
Parlant de mandangues d'aquestes de no entendre perquè ets massa jove, la meva cunyada amb Titanic, l'escena en què estan en els cotxes que tenen després de pintar-me com una de les prostitutes, saps? Que aleshores se'n van al cotxe.
El folleteo, vaja.
La del folleteo, que es veu una mà contra el vidre. La meva cunyada, tota tendra, va cridar: l'està assassinant!
No, carinyo.
Què li està fa mal?
L'està matant orgasmes, concretament.
Què li fa el cul, mama?
L'està matant.
Ai. Molt bé. Punt número 1. La pel·lícula va costar 63 milions de dòlars, convertint-se en el film més car de 1993. Aquest fet no és d'estranyar tenint en compte que es va prioritzar la qualitat de la producció abans que l'estalvi de recursos. Tant és així que molts dels efectes visuals de la pel·lícula han aguantat prou bé el pas del temps. Tenint en compte que és una pel·lícula de fa 32 anys, crec que podem dir, sense por equivocar-nos, que compta amb un dels CGI's més ben fets dels anys 90.
Fins totalment.
Fins i tot millors que moltes pel·lícules estrenades fa relativament poc.
Totalment.
I em ve al cap el tema que vam parlar del bigoti del Superman, per exemple.
Però és que els efectes visuals no han envellit gens malament.
No, és que es veu molt bé, es veu molt bé.
Sí, sí.
De fet, el programa del Brendan Golden, recupereu-lo, però una de les coses que ens explica és que el so del tiranosaure, per exemple, està fet amb els ronronets dels koalas.
Sí, els veus tot monos allà i... Punt 2.
Però com de cara va ser realment Jurassic Park? Doncs no gaire, la veritat. Si mirem quines van ser les produccions més cares 2 anys abans i 2 anys després d'aquest clàssic de dinosaures, veurem que l'any 91 Terminator 2 havia costat 94 milions de dòlars, un terç més que Jurassic Park. El 92, la pel·lícula més cara va ser Alien 3, que va costar entre 50 i 60.
Pobre Fincher.
Pobre Fincher, exacte. El 94, un any després, va ser Mentides Arriscades, que va costar ja 100 milions de dòlars.
James Cameron i la seva butxaca infinita. Parlem de, ara, perdó, però parlem de l'altre dia vam enviar, mira, això ho havíem d'haver comentat al Freaks and Beers, de les pel·lis que han costat més pasta de la història, no, que han recaudat més de la història, top 3, o top 4, hi ha 3 pel·lis del James Cameron.
Sí, hi ha els dos Avatars i Titanic. Sí, sí.
Que és el que més inverteix però també el que més recupera,
clar,
no?
Per això li donen cares, la pasta que vulgui, tio, al final.
Bueno, doncs espereu a saber quina és la més cara del 95, que és l'última que dic, que
Titanic.
És Waterworld. Titanic és 97, si no recordo malament.
Waterworld
172, o sigui, més del doble del que va costar.
Perquè va haver una quantitat de cagades.
Sí.
Però és allò que dèiem d'anar movent la illa endavant i endarrere, tio. I...
Sí, sí, per fer aquella sensació...
El barco de que l'hem volat i necessitem una altra toma amb el barco, no? Hem de fer un altre barco.
No li podem fotre un barco de CGI com el bigoti del Cabil.
És que el problema del barco és que no havien gravat com s'escapaven del barco. Llavors era una escena bastant important.
Havien de fer un
i van tenir que reconstruir tota la maqueta del barco, que havien fet una maqueta monstruosament gran d'un barco gegant a mida real.
Bé, doncs de totes aquestes pel·lícules que hem dit, Jurassic Park va ser també la que més va recaptar, amb gairebé 1.000 milions de dòlars a taquilla. O
sigui, és que és tan bona, tio.
Un negoci absolutament rodó.
Jo tinc llibre de com se hizo, llibre de Jurassic Park, el guion adaptado.
Sí, hi ha un
adaptado.
Que té com els storyboards, que està molt bé. Mira, aquell llibre.
El Pau ens troba aquí de la seva biblioteca.
La guia de la pel·lícula, Jurassic Park.
Clàssic.
Final explicado.
Els calçotets de l'Spielberg el dia de l'estrena.
Sí.
Els del Pau emmarcats també al darrere.
Estan aquí, que per això no els veieu perquè estan aquí dalt.
Són els que tens calçotets allà colats, tio, de veure els números que estava fent la pel·li, tio.
De veure com en el seu compte bancari allò anava pujant sense parar.
Els zeros anaven movent-se com una tragada.
Era el comptador del gas, tio. Però a la inversa, tio.
Quanta toxicitat.
Perdona, Steven Spielberg és un dels meus directors preferits. Tinc dret a després de que
fes... les seves ejaculacions.
Sí, tinc dret a posseir el seu semen i dos. Després de que fes Intel·ligència Artificial, diu, intentant salvar aquell barc que s'enfonsava al Kubrick, tinc dret també a rajar una miqueta d'ell.
Punt 3. Els més freaks de Jurassic Park ja sabran que la pel·lícula es basa en la novel·la homònima de Michael Crichton.
Què?
Però molta gent, entre la que m'incloc, desconeixia que Crichton l'havia concebut directament com un guió cinematogràfic. Crichton pretenia així evitar el que havia passat a finals dels 70 i principis dels 80 amb una altra novel·la seva, Congo.
Congo.
La qual va patir una guerra pels seus drets entre diferents estudis que endarreria l'adaptació al cinema fins al 95. És a dir, quan es va fer Jurassic Park, encara el Crichton no havia aconseguit que s'adaptés Congo, que era una novel·la de 10 anys abans que Jurassic Park.
Congo, tio, els goril·les han envellit fatal.
Això pot ser. A mi goril·les... la pel·li m'agrada molt, Congo.
A mi la història em mola que te cagues, tio. La història em mola un munt, tio. Sí. Però els goril·les han envellit regulets. Són una miqueta Morlocks de la màquina del temps, tio.
Punt 4. Crichton estava més interessat en que es fes la pel·lícula que no pas en vendre'n els drets per molts calés. Part de l'estratègia per evitar el que havia passat amb Congo era oferir la idea de Jurassic Park a un preu fixe de 1,5 milions de dòlars. Spielberg va assabentar-se de l'existència de la novel·la mentre parlava amb Crichton d'una altra de les seves creacions, la que acabaria sent la sèrie d'èxit ER Emergències. Spielberg sempre havia estat obsessionat amb els dinosaures, per la qual cosa no va ser difícil de convèncer. O sigui... En aquest sentit, el Spielberg va estar al vaixell des del primer moment. Punt 5. Malgrat la voluntat de Crichton, els seus agents, representants i l'editorial veien amb bons ulls una guerra pels drets de Jurassic Park pel motiu de cash. Finalment, tots els grans estudis s'hi van mostrar interessats fins al punt en què cada un d'ells va presentar un director pel projecte.
Subasta!
L'oferta de Warner Bros. Comptava amb Tim Burton, Columbia Pictures amb Richard Donner, que és el director de The Omen, Superman 1 i 2, The Goonies, Les Armes Letales. La 20th Century Fox amb Joe Dante, que és el de Gremlins 1 i 2 i Pequeños Guerreros, per exemple. I finalment l'Universal, que tenia Spielberg.
Spielberg.
Crichton va parlar amb tots ells i els va confessar que considerava Spielberg el més adequat per dirigir-la, i Universal va acabar adquirint els drets. Va acabar parlant amb ell i va dir, no, escolta, va dir, gràcies per l'interès, però no, crec que l'Spielberg és qui faria millor feina amb això. I després...
El Crichton té també un dels guions de les darreres pel·lícules del John McTiernan. El guerrero número 13.
Hòstia.
Pel·lículos. Antonio Banderas fent la quota de color, com sempre.
Punt 6. Un outsider d'aquest grup de directors que he mencionat abans va dir l'any 2012 que ell va estar interessat en adquirir els drets de Jurassic Park, però quan va intentar comprar-los es va adonar que Spielberg i l'Universal se li havien avançat per només unes hores. Aquest outsider era un director anomenat James Cameron.
Cameron
va confessar...
Ja ensumava la pasta, ja.
Cameron va confessar que la seva idea sobre Jurassic Park era molt més fosca que la pel·lícula de Spielberg, dient que podria haver sigut...
És que el llibre és molt més fosc.
Dient que hauria pogut ser més una espècie d'aliens amb dinosaures.
És que el llibre és així. Clar, pensa que la limitació de pressupost fa que els velociraptors tinguin...
Jo, bueno, clar, no, mai sabrem què m'hagués quedat, però crec que s'haguessin equivocat. Però... O sigui, crec que la Jurassic Park està molt ben acotada a nivell de tensió i tal. Ja sé que es pot crear alguna cosa més terrorífic, però...
No, però t'ho dic perquè el material original ja és terrorífic.
Clar. No, si això no...
Sí, és el punt aquest de... Ja està fet, no? Estàs absolutament indefens, tio, contra criatures que se't pot menjar d'una puta queixalada.
Però crec que té molt bon balanç i que ajuda que sigui més intergeneracional si la fas més soft que si vas fet, molt a gas.
És una pel·li que el Neil ja ha vist, de fet. Perquè com que té aquest punt soft...
Abans del Tito.
Amb la gesta va fer tapping entre Netflix, va dir, oh, dinosaures, pum.
En aquestes mateixes declaracions, el Cameron també va confessar que ell no hauria estat el director ideal per Jurassic Park i que Spielberg havia fet una feina increïble, sobretot adaptant-la perquè pogués ser gaudida per un públic infantil i juvenil. Joe Dante, un altre dels candidats a dirigir, també li va agradar la pel·lícula, malgrat estar en desacord en que el Hammond tingués un paper tan central, cosa que no passa a la novel·la. La novel·la és el que té un paper més on the side, que no passa a la peli. O sigui que, bueno, Cameron va acabar dient que li va agradar la peli, que realment, vull dir, bueno, la feina del Spielberg és magnífica.
És que és magnífica.
És que és magnífica.
Sí, sí. Punt 7. Michael Crichton va dubtar moltíssim per acceptar l'oferta de $500,000 addicionals si accedia a fer el guió de Jurassic Park. Crichton va confessar, obro cometes, estava tan cansat de tot el tema que no volia pas fer el guió. N'estava fins al capdamunt de Ian Malcolm, n'estava fins al capdamunt del Doctor Grant. Fins i tot estava fart dels dinosaures. Vaig reunir-me amb l'Spielberg i li vaig dir, et faré un esborrany, però necessitaràs algú altre per polir els personatges. De debò, Steven, busca algú altre. Sí. Fins a aquest punt estava el Crichton ja de la novel·la i de tot. Li va fer un esborrany allò amb les línies principals de la pel·lícula i va dir, a partir d'aquí, desenvolupa els personatges a partir d'un altre guionista, fes el que vulguis, però a mi no em toquis els nassos, tu. Punt 8. Curiositats de càsting. Aquestes són les que a mi sempre m'agrada incloure aquí.
Qui podria ser? Qui se sap?
Pel paper de l'An Grant es van considerar inicialment Carl Russell o Richard Dreyfuss. Richard Dreyfuss, amb qui Spielberg hi havia treballat a Jaws o Close Encounters, també.
Sí, sí.
Però se'ls va descartar els dos per demanar un salari massa alt. Universal va intentar contractar llavors Harrison Ford o Tim Robbins, però tots dos van rebutjar el paper, que finalment aniria a Sam Neill.
Harrison hagués quadrat, però el problema és que ja és Indiana Jones, amb la qual...
Sí.
Jo crec que va estar bé perquè el Neil no era potser un tan mediàtic en el moment, no? I se'l recordarà molt per aquell paper.
Jo potser va ser la primera pel·li seva que vaig veure, segurament. Aquesta. O sigui que... El paper d'Eli Sadler el van rebutjar tant la Robin Wright com la Juliette Binoche. Hòstia. Mentre que Gwyneth Paltrow i Helen Hunt varen fer el càsting, però finalment el que aconseguiria el paper seria la Laura Dern.
Perdona, estàs dient això i el Crichton escriu El món perdut el 95. O sigui, molt fins a la polla. Suposo que se li va treure la mandra en el moment en què va veure la quantitat de bitllets, tio, que allò va facturar.
Però suposo que aquí devia convergir el tema aquest d'estar patint per si s'acabaria fent la peli o no, el tema d'estar batallant tant amb l'editorial com amb les productores, amb tota aquesta merda. Vull dir, el tio devia estar, mira, escolta, ja m'ho vull treure de sobre, ja està. Jeff Goldblum va tenir competència pel paper de Ian Malcolm perquè qui va estar molt a prop d'interpretar l'excèntric matemàtic va ser Jim Carrey. Pues imagina't Jim Carrey com a Ian Malcolm del caos.
Doncs sí, tio, però més controlarem, no hauria de perdut els anys.
Totalment desencadenat. Oh, no? Sí.
Oh, el caos. El caos ja està aquí. Vale. Que per cert, també, és el va escriure Sol Naciente, tio. Un peliculot del Wesley Snipes i Sean Connery.
Sí, està sí, molt guai sí, aquesta. Sí.
Esfera, que aquesta sí ja la sabia. O sigui, Crichton té Next, té Esfera, té sí, sí. El Mundo Perdido.
Però a més pel que he vist quan estava fent el Yuyito, a més tant Congo com Jurassic Park, els drets es van vendre abans de que publiquessin les novel·les. Vull dir, aquest tio no sé si tenia enxufes a Dojo o què, però vull dir, no, abans de publicar la novel·la hi ha drets venuts a torri a dret. No?
Clar, pensa, és els Devoradors de Cadàvers, que és el carrer número 13, la treu el 76. Congo el 80, Esfera el 87, Parc Juràssic el 90, Sol Naixent el 92.
Perquè, però això, Congo la treu el 80 i els merders pels drets de Congo comencen a finals del 70, abans de que publiqués Congo.
Sí, sí.
És que clar, sí, sí. Punt 9. Malgrat el títol de la pel·lícula, només apareixen dues espècies de dinosaure del període juràssic, els brachiosaure i els dilophosaure. La resta d'espècies que hi veiem no varen aparèixer fins al període cretaci. Això en part ja surt a la pel·lícula, com quan el doctor Grant espanta un nen incrèdul amb una ungla sí. De velociraptor. Grant comença la seva explicació dient-li: imagina que estàs al període cretaci. O sigui, malgrat el títol, a la pel·li ho fan bé en aquest sentit, de que no diuen no tots els bitxos són del juràssic. No passa així. Durant la producció, Spielberg va contractar el paleontòleg Jack Horner com a expert per tal que els assessorés a l'hora de fer els dinosaures els més reals, entre cometes, possibles. Gràcies a ell, per exemple, es menciona que els dinosaures tenen més a veure amb les aus modernes que amb els rèptils, i també es poden veure que, o sigui, que clar, això no ho van haver de corregir, perquè inicialment els velociraptors
sí, eren bebets
amb llengua bífida, com olorant l'entorn tal i com fan ceps i llangardaixos, cosa que òbviament no feien.
No, i que aquells vídeos, sí, amb plomes, és això, eren vedetes, vull dir, els velociraptors eren tot plomes.
Semblava el Molino, no?
Sí, na-na-na.
Putos sacrílegs.
Que no, mare, que no, el sacríleg és el senyor que fa els velocis, tio, d'aquesta manera.
Punt 10. La campanya de màrqueting va tenir un cost més elevat que la pròpia pel·lícula, 65 milions versus els 63 de la pel·li. La campanya va incloure tractes amb una 100 empreses per la comercialització d'uns 1.000 productes, com ara l'acord amb Sega i Ocean Software pels videojocs, amb Hasbro per l'elaboració de joguines, o McDonald's per la distribució de marxandatge.
Buah.
Sí, que
jo vaig tenir el d'ordinador. En aquella època no tenia encara... Bueno, no sé si hi havia Master. Jo ja sé que per de Master System no sé si existeix. Però em va arribar o em van comprar el de
el meu fill PC. Encara juga amb els meus velociraptors. Només et dic això.
Encara ho han d'explàstic del bo.
Li deixes o no?
Sí.
O te'ls pren?
No, li deixo una supervisió d'aquestes que no s'ho passa bé. Això no ho facis. Quieta aquí. El nino no fa això. No li respiris a sobre.
Sembla que les típiques figuretes de col·leccionisme, no? No.
Sí. Em deixes les joguines? No són joguines, són figures de col·leccionistes. No? Són rèpliques.
Molt bé, doncs fins aquí les curiositats d'en Yuyito. I ara, Pixelània amb Magí Berneda.
Vinga, va, us vinc a parlar avui de Siphon Filter. No, és broma.
Bé. Saps qui és el director de Siphon Filter, Magí?
Vinga, explica-m'ho. No, avui us porto un joc molt estrany, d'aquests que quan estan d'oferta a la Switch, nyaca cap aquí, i que he pogut provar entre dormideta en braços del Nil i moments d'intentar recuperar una mica de son en algun moment determinat del dia. Us porto el videojoc Spinch, un videojoc indie del 2020, que va sortir per PC i Switch, crec que no ha sortit enlloc més, i que com a videojoc indie està fet per un parell de persones, principalment dissenyat per Jesse Jacob i programat per Chris Wilson. Si esteu davant de l'ordinador, qui m'estigui escoltant, perquè d'aquí n'hi ha dels quatre que m'estan escoltant, dels quatre que estan present, n'hi ha un que m'escolta, els altres no sé si el Néstor també de vegades però que si teniu ocasió, cliqueu, busqueu Spinch per veure com es veu visualment, que en parlaré abans de res. saber, dir-vos que Spinge és un plataforma psicodèlic enfocat als jugadors hardcores i que vulguin morir molt i sentir aquells meravellosos moments de frustració. Aquells moments en els quals voldries partir la Switch en dos i clavar-te l'electrònica a les còrnies per deixar de sentir el que estàs sentint, saps? Perquè, uau, tu, és d'aquest... M'ha costat, òbviament no me l'he passat, he arribat fins on la meva ànima m'ha permès. Spinge és un videojoc on portem una esfera blanca amb unes cametes i uns bracets. Digues, Pau.
Jo no.
Ah, com s'escriu això de Spinge?
Spinge, S-P-I-N-C-H. Spinge. Doncs això, portem a una petita esfera blanca amb cametes i bracets que tan sols pot córrer, saltar i fer un dash, el típic sprint així breu.
Això és un estrobot, tio.
Exactament igual, és el mateix videojoc. Representa que hem de salvar, l'excusa és que hem de salvar la nostra família de petites esferes blanques que han estat repartides per 5 mons i que això, que hem d'anar superant.
És el puto Astrobot, això, tio.
No és Astrobot. Bueno, o sigui, no té res a veure amb Astrobot.
L'argument també és Astrobot.
No té res a veure.
Continua explicant l'Astrobot, Magí.
A l'Astrobot, aquests 5 mons es reparteixen les seves subfases i, a més a més, cada món té el seu final boss, d'acord? Llavors, el joc, principalment el que destacaria, més enllà de la jugabilitat, que ja us he mencionat quatre cosetes, visualment és molt diferent a la resta de videojocs. És un joc, com us deia, psicodèlic, ple de colors cridaners.
Sí, enemics i escenaris... És una flipada de droga molt dura.
Com és que ha guanyat el goti, tio?
Després t'ho explico. doncs això, jo si me'l vaig comprar és perquè això, em sembla que estava en oferta, aquestes ofertes que tant renoven a la eShop de la Switch, i la veritat és que em va cridar molt les captures, no? I he de dir que aquí va haver una petita bajona que vaig viure, que és que les pantalles, o sigui, el joc és una miqueta com es veu, però la pantalla és amb una alta definició, o sigui, les captures que amb les quals veus el joc, no? Com per vendre-te'l a la botiga, es veuen molt bé, molt nítides, molt, molt alta definició, i quan atens el joc no es veu tan bé, perd suficient com perquè et toqui molt els nassos.
The Division.
Un downgrade de l'hòstia. Aleshores, El que interessa d'aquest joc bàsicament és aquesta crida entra pels ulls, però jugablement és durillo. Pantalles molt curtetes, com les de l'Astrobot, perquè, clar, morim força, o sigui, passar de les pantalles requereix habilitat, i una habilitat que ha d'anar creixent a mesura que vas avançant en el joc. La part positiva és que no has de patir absolutament per les vides, o sigui, tu comences el joc, a l'inici tens tres cors que són a punt, imagineu-vos, no és el típic joc hardcore de que si toquen morts, o sigui, et permeten que et toquin tres vegades
tant de pallissar,
però és que, tio, si toques alguna cosa que et treu aquell petit cor o un enemic o alguna cosa, doncs
que és tot,
és,
no?
És molt fàcil, gairebé tot.
És tot.
Sí, de fet és curiós perquè al principi costa, dic, va, això segur que et toca, o sigui, costa identificar què és el que és perillós.
Sí, em puc arrepenjar aquesta paret per fer el salt mort.
No, perquè no sé, com que és psicodèlic, hi ha algun element que té arc iris que dius, això és un element de l'escenari, no, et toca i et mata, vale? És una cosa que dona molt pel cul al principi, però bueno, això s'identifica ràpid. Doncs això, més enllà d'això, heu jugat al Super Meat Boy?
He vist el documental.
El documental que també va ser molt una muntanya russa de patiment per al desenvolupador. Sí. Doncs m'ha recordat molt. Sí que, per exemple, a mi m'ha faltat molt el tema animacions que estem parlant que el personatge és un robot com l'Astrobot, no? Doncs una boleta esfèrica amb dos putetes i dos bracets i ja està, és molt cutre. Les animacions són molt senzilles. Magí. Hòstia, per les putetes, no? Tu ets d'aquests, oi, també? Una pota petita és una puteta.
Sí.
Doncs això. Si li hagués de posar nota, perquè jo dels 5 mons que us he dit he arribat al tercer i vaig fer dos pantalles, és a dir, que aquí et quedes espins dels collons, em sembla que vaig pagar per ell 2 o 3 euros, que estava d'una bona rebaixa.
Preu Pau Aguilar.
Sí, bueno, el Pau per aquest joc no pagaria, però...
Qui
però
va?
Sí. Doncs res, jo li posaria un 6, una miqueta perquè la part visual crec que és un atractiu, tot i que això, vaig tenir aquest petit sensació de downgrade, jugablement compleix, però aquest joc amb alta definició i amb unes animacions més xules, la nota es dispararia força.
O sigui, un 6 del Magí és un 3, eh?
Un 6 del Magí és top 10 pitjors videojocs de la història.
És que sou una merda.
Molt bé, és el Magí per la Pixelània. I ara, videojocs de paraules amb Magí Berneda.
El somriure del Xavi ja et dona la vida.
Només els outsiders et donen vida d'aquesta secció.
No, que de vegades de tant n'hi ha algun. He de fer el top vostre, per,
la setmana passada estava bé.
Bé, sense més, no? Vinga, va, som-hi. Sobre el taló hi es veu una dona a punt de casar-se que li fa la tradicional aportació voluntària de béns al futur marit. En aquest cas li fa entrega en mà...
Segle? És la dot. No, no, però és per la dot.
El Pau ja està ahí. En aquest cas li fa entrega en mà d'un drap per netejar gongs, l'instrument de percussió. Com a dot.
Lleva la família 40 anys.
Braguetazo, tio. El drap familiar.
Plena mugre, tio.
Està en el taló. Nom de Vidisoc. És el
dot el drap. Deixa'ns drap, pensar un moment.
Drap gongs dotma. Drap, eh? Drap, el drap gongs dotma.
Drap, que no sé què és, tio.
Sí, a veure, el Vidisoc era el Dragon's Dogma. Correcte?
Sí.
No, doncs el
drap gong, tot...
Drap gongs, el drap dels gongs, de parlar dels gongs, tot mà, i perquè fa l'entrega li fa mà aquest, aquest és el drap gongs tot mà.
Drap gongs tot mà.
És terrible, però terrible.
Està bé, no és... És top mitja, top mitja taula.
Caladot, sí, un drap per la
tercera. Gongs.
Lleva mil anys en la família.
Mi abuela ella ja limpiava gongs con esto.
Ha limpiado el gong de l'emperador varias veces.
Doncs entra al top de la premissa, com a mínim.
Sí, sí. Dels tombarelles brutals.
Molt bé, fins aquí el programa d'avui. Gràcies per saber.
Gràcies i bon dia.
Néstor Sart.
Gràcies, bona tarda.
Magí Berneda.
Gràcies i bona nit.
Gràcies, Xavi PSX, per passar-te per Freaks and Bits.
Gràcies a vosaltres.
I un servidor, Pau Aguilar. Us recordo com cada dia que ens podeu escoltar a Radio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit, a una 359 FM dijous a les 10, però abans a les 8 del vespre a U Ràdio, a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, i que ens podeu trobar també a xarxes socials, a Twitter, Instagram i Blue Sky @FreaksBits. Moltes gràcies.